Els migdies de COPE Menorca, començant el programa El Mirall de l'Església. Cada setmana els acompanyem en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de facilitar contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Hem iniciat el mes de maig, que sempre té unes connotacions de devoció a Maria. En aquest temps de les flors, idò, pregam especialment per la nostra mare.
Dins d'aquesta setmana volem destacar la festa a la Mare de Déu del Toro i la celebració jubilar de la Mare de Déu de Fàtima.
Tot això els hi oferirem si queden a la nostra sintonia els propers minuts, començant a mirar l'Evangeli d'aquesta setmana.
Jesús els va dir: «Us ho dic en tota veritat, jo som la porta per entrar a les ovees. Els qui entrin passant per mi se salvaran de tot perill. Podran entrar i sortir i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovees tinguin vida i en tinguin a desdir».
Convertiu-vos i rebreu el do de l'Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i per als vostres fills. La promesa de l'Esperit Sant la fa Jesús, ell que és la porta del corral, que dona seguretat als qui s'hi apeguen, perquè sols l'obra els qui poden entrar per ella, els qui estan disposats a cuidar del ramat fins a donar la vida. Ell mateix dona la vida. La dona comunicant la seva paraula, que és un bon pasturatge. La dona passant al davant amb el seu estil de vida generós i guia les seves ovees. La dona fent-se el nostre aliment, donant-nos el seu cos i la seva sang. Seguir-lo a ell és caminar segurs vers el regne de Déu. Ell ens condueix al Pare. Sovint parlem de llibertat. Volem ser lliures, que ningú ens domini i ens esclavitzi. Però si ens param a analitzar a fons la nostra manera de viure, veurem qui, què i com ens esclavitzen, ens dominen i condicionen la nostra presa de decisions. Jesús sí que ens fa lliures, doncs la seva llibertat és total, fins a donar la vida per als seus amics, i nosaltres som els seus amics si feim el que ell ens mana. El seu únic manament és: estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat. Aquesta és la llibertat que du la nostra vida a plenitud. Diu Sant Agustí: el Senyor va definir, germans caríssims, la plenitud de l'amor en la qual hem d'estimar-nos, quan va dir: ningú no té un amor més gran que aquell qui dona la vida pels seus amics. Conseqüent amb això, l'evangelista Joan diu en la seva carta: Crist ha donat la seva vida per nosaltres, per això també nosaltres hem de donar la vida pels germans. Sí, cal que ens estimem mútuament com Crist ens va estimar. Ell va donar la vida per nosaltres. Sant Agustí, tractat 84.1. Podem dir que Jesús és la porta que obre ell mateix i ens va al davant amb la seva paraula i amb l'entrega de la seva vida, perquè nosaltres tinguem vida. Per això, seguir-lo a ell és viure segurs, i podrem dir amb Sant Pau: perquè per a mi viure és Crist i morir m'és un guany. El ressuscitat, una vegada més, el diumenge ens para taula, i ell és l'anfitrió, el qui serveix i el qui se'ns dona per aliment, perquè tinguem vida, com diu Sant Joan al final de l'Evangeli, parlant dels signes que ha fet Jesús. Els qui hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i creient tingueu vida en el seu nom.
Aleluia, aleluia.
Escoltàvem la cançó Aleluia de Cants de Teser.
Convocado por el Secretariado Diocesano de Enseñanza, se ha llevado a término un seminario de formación permanente para profesores de religión en la escuela. Este seminario lo ha dirigido el profesor Manuel Fernández Álvarez, que es diplomado en audición y lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente es profesor de religión. El título de este cursillo es Las aplicaciones apps educativas en la enseñanza de la religión en la escuela. Primeramente vamos a preguntarle a Manuel en qué consiste estas aplicaciones educativas que se pueden aplicar a la clase de religión.
Es decir, no hay ninguna aplicación que sea específica para la clase de religión, las que hemos visto en el curso. Son aplicaciones generales que cualquier profesor de cualquier materia las puede llevar a su aula. Nosotros lo que hicimos aquí pues fue llevarlas o buscar la parte didáctica para utilizarlas dentro del aula de religión, como un recurso más.
Estas aplicaciones que se tienen que adecuar, hacerlas uno propiamente, ¿o son aplicaciones que pueden adaptarse?
Hay las dos partes. Hay algunas que ya están creadas, entonces lo que hacemos como profes, las consumimos, le sacamos el provecho que nos interese, pero la parte que a mí más me interesaba y que era lo que intentaba transmitirles a ellos, otros tipos de aplicaciones en las que el profesor junto con los alumnos puede crear el propio contenido sin ser lo que alguien ha hecho, pero sin pensar en mis alumnos, ni en mis intereses, ni en nada.
El porqué de usar estas aplicaciones supone que para el chico de hoy está tan metido en este tipo de sistemas que es imprescindible usarlas, ¿no?
No que sea imprescindible, pero es una herramienta más a la que ellos están acostumbrados, son una generación de lo táctil, de tocar, y entonces si es un recurso más, que ellos lo tienen en su móvil, es decir, no es que tengan que comprarlo a mayores, pues vamos a utilizarlo, esa parte tecnológica, para llevarlo a la parte didáctica, ¿no? Aprovechar y hacer algo con eso, no simplemente consumir, sino ser creadores.
¿Qué es cuestión a base de preguntas, respuestas, de buscar? ¿Cómo funciona una aplicación así normalmente para los que somos poco dados a estos sistemas?
Pues hay aplicaciones de todo tipo. Hoy día hay aplicaciones para buscar un restaurante, para buscar un taxi, para buscar un vuelo. Es decir, de ocio hay muchas. Después, educativas, también hay infinidad de ellas. No todas valen, ni todas se adaptan a los intereses. Ahí está la labor del profesor, del docente, de ver si eso le vale o no le vale. No porque haya una aplicación tenemos que utilizarla, sino saber el por qué la queremos utilizar.
Se supone que es a partir también de los temas propios del temario que tiene que dar un profesor, adaptar los temarios a estas aplicaciones.
Sí, es decir, el abanico es inmenso y entonces hay aplicaciones que valen tanto para infantil, primaria, secundaria, bachiller, en las universidades también se utilizan. Hay aplicaciones de todo tipo, pues como veíamos hoy a la mañana, de gamificación a través del juego, otras para crear realidad aumentada, o lo que está ahora pues también muy en boga, que es la realidad virtual, el poder ir a sitios de una forma totalmente distinta hasta ahora.
Cuando uno se pone a pensar en estos sistemas, piensa que lo que falta un poco es el contenido. ¿Es así, crees tú?
Yo creo que no, porque la herramienta es lo último que se utiliza. Es decir, detrás de todo eso está el porqué. O sea, ¿por qué voy a utilizar la aplicación? Puedo utilizar la aplicación o puedo hacer el trabajo, pues una obra de teatro, el mural de toda la vida, el collage. Es decir, el profe tiene que tener muy claro qué es lo que quiere enseñar, el contenido. Después, si tiene posibilidad de utilizar un dispositivo móvil con una aplicación, perfecto. Si puede utilizar una coreografía para enseñar ese contenido, perfecto, una canción o un vídeo. La herramienta es lo último, no es lo necesario. Hasta ahora no teníamos aplicaciones, antes no teníamos pizarras y el profe de toda la vida con la tiza y la pizarra daba clase y los chavales aprendían igual.
No sé si es pedir mucho, pero ahora una clase un poco práctica. Si tuviéramos que explicar Moisés, Abraham, ¿te sugiere algún sistema, algún material que hayas usado en algún momento?
Pues desde, lo comentábamos en el curso, cuando hablábamos de Moisés con los en segundo de primaria, pues una vez que conocemos el personaje, si queremos que vivencien cómo es el desierto, cómo eran las pirámides, pues con varias aplicaciones gratuitas, unas gafas de realidad virtual, el ver, que vean cómo son las pirámides, cómo es el paisaje del desierto, cómo es el monte Sinaí, o sea, ver el paisaje, las montañas, un poco ponerse en la situación de aquellos israelitas que escapaban y que veían el horizonte de la tierra prometida.
Claro, y esto ya les puede poner en sintonía, saber qué es el desierto. Entonces, a partir de aquí, entonces, habría la parte del profesor de explicar quién es el personaje, porque con esta aplicación, en principio, parece que no lo ve.
Claro, el profe nunca va a sustituir a ninguna aplicación. El profe es el que va a enseñar, o sea, el que va a dar el contenido, el que va a transmitir con su palabra quién era el personaje y los valores que hay. Lo otro es un añadido, es decir, el profe, por mucho que le describa cómo es un paisaje, si tiene la posibilidad de verlo, cualquier explicación que el profesor le dé no vale.
Oye, los niños y jóvenes están muy metidos en las tecnologías. ¿Tú crees que esto es educativo, que hagan un uso, a veces podemos decir, arbitrario, o también tiene, como por lo que veo, esta parte educativa?
Tiene la parte educativa, pero hay que enseñarles desde casa, o sea, los padres son los que tienen que marcar las normas de qué aplicaciones se pueden utilizar, porque ellos sobre todo van a los juegos, el tiempo, dónde quedan los dispositivos móviles, que pasa mucho con los adolescentes, lo hacemos los adultos que llevamos el móvil hasta la mesilla de la cama, es decir, tiene que haber un espacio donde sea de intimidad, donde no haya tecnología. Y como profes, pues también tenemos que hacerles uso, enseñarles a hacer uso responsable de la tecnología.
¿Tú qué crees, a qué edad es conveniente que un niño tenga ya su móvil?
No sé a qué edad. El problema es qué se hace. Es decir, hoy día, si hablamos a nivel de iglesia, se está convirtiendo en el regalo de la primera comunión. Yo creo que un niño no debería de tener un teléfono móvil, ni puede ser el regalo estrella de la primera comunión. Una, porque la primera comunión es otra cosa, el regalo es el añadido, y puntualmente por alguna situación sí se le puede dejar el móvil, pero habría que marcar muy bien los límites de ese móvil.
Por tanto, ya para concluir, no podemos de ninguna manera estar al margen de todas estas tecnologías que nos ofrecen el mundo virtual y todo el mundo tecnológico. Por tanto, la Iglesia y las clases de religión hay que apostar por este camino.
Es un camino más, y la Iglesia y los profes, en este caso los de religión, a nivel de catequética, debemos aprovechar esta posibilidad que nos da, que es otra forma de evangelizar o de darnos a conocer lo que hacemos bien, pero siempre de una forma progresiva y siguiendo un poco los tiempos, ¿no? Los chavales ahora son de esta época y no podemos educar como aquello que decía el evangelista, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos.
Pues muchas gracias a Manuel Fernández Álvarez, que nos ha ayudado a entrar en este mundo de las aplicaciones educativas en la enseñanza de la religión en la escuela. Creo que es un mundo que vale la pena conocer y buscar, sobre todo, cómo apoyarnos en este material para enseñar el Evangelio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguim escoltant aquest disc de Aleluia, Descans de Teser, ara en sa cançó Glòria, Glòria.
Passem a explicar el disc, diferents activitats que han duit aquí a terme els dies passats.
I començant referint-nos a una trobada de joves que va tenir lloc aquest passat cap de setmana, ens informa la companya nostra, Navero.
El passat cap de setmana es van trobar al Toro un grup de joves de la nostra diòcesi. Tots ells eren de Ciutadella per conviure junts. De fet, el lema de les convivències era «Vine i camina amb ell». A partir d'aquí es van realitzar uns moments de trobades amb ells per poder discernir quina podria ser la seva crida. Al llarg d'aquest cap de setmana, els nostres joves van poder veure que després de la confirmació sempre hi ha alguna cosa a fer pels altres. En Joan Camps ens explica en què ha consistit aquesta trobada.
Aquest cap de setmana, un grup de joves, adolescents, entre 14 i 18 anys, ens han reunit al Toro, en el casal del Toro, per poder tenir una convivència tots junts, una convivència de testimonis, d'experiències, de compartir, de conviure, de pregària. També hem tingut una estona de cinema amb valors. Així els joves han pogut tenir aquestes 5 experiències al llarg d'aquest cap de setmana. I vam acabar el matí amb l'Eucaristia que va presidir el senyor bisbe de l'admissió a ordres de 2 candidats, el diaconat i el presbiterat, en Pau i en Jean-Marie. En tot això, els joves han pogut convertir en gaudit de 8 joves d'un cap de setmana especial i ben ple d'experiències i vivències.
Ara, Sant Sebastià Taltavull, que mos fa referència a l'admissió a ordres que es va dur a terme al Toro.
Diumenge passat, el bisbe Francesc tingui l'alegria d'admetre els seminaristes Pau Pons i Jean-Marie a les ordres sagrades. En la cerimònia hi participà un grup de joves que estaven de convivència. El bisbe començà l'homilia amb aquestes paraules. Un dels moments més bells en la vida d'un bisbe és aquell en el qual, per la imposició de les mans i l'oració de la consagració, ordena un nou sacerdot i l'envia perquè pasturi com a col·laborador seu a l'Església de Déu que li ha confiat. Amb el ritu que avui celebram, anem preparant aquest moment, i ho feim demanant la benedicció de Déu per en Jean-Marie i en Pau, que han iniciat els estudis de teologia i ja es troben a la recta final de la preparació per al sacerdoci. Cap al final de la seva locució, el bisbe digué: «Pau i Jean-Marie, aquesta benedicció del bisbe és el primer do que rebreu en la vostra preparació per al sacerdoci. Per mitjà de l'Església, seguireu rebent moltes gràcies i dons que ajudaran a enfortir la vostra voluntat de servei a Déu i als homes. Avui quedeu compromesos a cuidar amb més intensitat la vostra vocació i aprofitar el temps que us queda de preparació al sacerdoci. I en els que estem aquí assistint avui a la missió, també quedam compromesos a recolzar-vos en la nostra amistat i en la nostra oració». Finalment, el bisbe confià als seminaristes a les mans de la Mare de Déu del Toro, perquè sigui ella la que els eduqui, la que els formi al seu cor i els ensenyi a dir un sí molt gran a Déu.
Ara és Navero qui ens informa d'una trobada de voluntaris que va tenir lloc de la pastoral penitenciària.
el grup de pastoral penitenciari de Menorca van tenir una trobada formativa dirigida pel pare mercedari Florencio Rosselló, responsable de pastoral penitenciari a Espanya. A la xerrada formativa va portar una preciosa visió del que és el voluntari que dedica el seu temps a ajudar a la reinserció social, els qui per algun delicte han estat privats de llibertat. També ajuda a comprendre i acompanyar en les diferents activitats els presos sobre l'actitud a tenir davant ells, va dir.
El voluntario en prisión debe ser muy claro. Primero es, debe ser caminante, debe ser compañero, pero debe ser también claro. Claro en cuanto que el voluntario, aunque va a la prisión, no está de acuerdo con la cárcel, no está de acuerdo con el delito. Hay una frase muy bonita que había antes en las prisiones antiguas de Concepción Arenal que decía: odia el delito y compadece al delincuente. Es decir, aunque estamos en prisión, aunque vamos a prisión a trabajar con los internos, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que han hecho. Pero bien es cierto que, como dice el Papa ante la puerta de todas las prisiones que ha visitado, porque ellos y no yo, es decir, que yo a lo mejor en su misma circunstancia habría hecho lo mismo. Pero sobre todo queremos recuperar, queremos rescatar y queremos devolver al hombre que está en prisión normalizado para que pueda ser libre con todos los derechos y deberes que tiene cualquier ciudadano.
Tot seguit posam ara el seu abast a nostra agenda. Començant idò per la festa de la Mare Déu del Toro d'avui.
Avui vespre a les 9 tindrà lloc a Es Mercadal la pujada de torxes des de la parròquia i fins al santuari de la Mare de Déu. Posteriorment tindrà lloc la vela de la Mare de Déu. Per lo que fa demà passat diumenge a les 11 de matí tindrà lloc la benedicció dels termes i posteriorment l'Eucaristia en honor de la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca. I dilluns proper, dia 8, a les 8 de fosquet, es farà la celebració eucarística en el mateix santuari en el dia de la festa de la Mare de Déu del Toro.
Avui també es durà a terme la quarta trobada de teologia.
L'Institut Diocesà de Teologia i l'ISCREP organitzen la quarta trobada de teologia amb el tema sobre l'amor, la sexualitat de la persona i de la parella humana a la llum de l'Amoris Laetitia. Per Ramon Uller, delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona, serà avui, divendres, dia 5 de maig, a les 8:30 del Bosquet, en el Seminari Diocesà de Ciutadella.
I ara ja per demà, una pregària a Santa Clara.
Les germanes clarisses mos conviden a l'espai obert de pregària mensual que tindrà lloc demà a les 6 del capvespre en el propi monestir de Santa Clara de Ciutadella.
I ja dins la setmana que ve, celebracions amb motiu del jubileu de la Mare Déu de Fàtima a Menorca.
La parròquia Sant Francesc de Mor ha preparat un seguit d'actes per tal de celebrar el jubileu de la Mare de Déu de Fàtima. La imatge de la Mare de Déu de Fàtima que hi ha a l'ermita es traslladarà a la parròquia de Sant Francesc de Mor de dia 6 a dia 20 de maig per la veneració pública dels fidels de la ciutat i de la tota de la diòcesi que no es puguin desplaçar fins a l'ermita. I dissabte, dia 13 de maig, a les 12:30, el bisbe Francesc presidirà l'Eucaristia en la festivitat de la Mare de Déu de Fàtima a la parròquia Sant Francesc de Sis de Mor.
Una trobada dels cruts cristians.
Aquest diumenge, dia 7, els clubs cristians de Menorca faran una trobada a Mó, en la qual hi haurà una gincama, es faran jocs i s'acabarà amb un dinar comunitari. Començarà a les 11 des de matí i acabarà a les 4 des capvespre.
Jornada diocesana de formació per als preparadors per al matrimoni.
El Secretariat de Pastoral Familiar convoca tots els matrimonis de la diòcesi que es dediquin al servei de preparació per al matrimoni en els seus respectius arxipestrats. A la jornada de formació, xerrada a càrrec de mossèn Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic de Mallorca, sobre orientacions pastorals per la preparació del matrimoni a l'exhortació apostòlica de l'Amoris Laetitia. Serà dissabte, dia 13 de maig, a les 9:30 del matí, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
I per acabar els explicam d'una jornada diocesana de Menorca Missionera.
El Secretariat Diocesà de Missions ofereix una nova jornada diocesana de Menorca Missionera. Començarà amb una xerrada col·loqui amb el bisbe Francesc i a continuació hi haurà una pregària compartida amb el testimoni d'algunes germanes carmelites missioneres d'arreu del món i de Pilar Ainsa, qui és missionera menorquina a Venezuela. Això serà dissabte que ve, dia 13, a les 5:30 des de capvespre, a la sala dels Arcs del Seminari Diocesà a Ciutadella.
I això és tot per aquesta setmana.
Com sempre, un plaer estar amb tots vostès.
Molt bon divendres i molt bona setmana.
Bon mes de Maria.